Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president del Parlament, Roger Torrent, ha exigit aquest matí un pacte de claretat entre el govern català i l'espanyol per convocar un referèndum d'autodeterminació. Torrent ha dit, en una intervenció al Fòrum Europa, que l'Estat ha de fer una proposta seductora per a Catalunya i ha d'abandonar, ha dit, el camí de la repressió. A més, ha reiterat que el conflicte entre Catalunya i Espanya només es pot resoldre des de la política i el diàleg i que cal trobar una solució amb l'aval d'un pronunciament democràtic. El president de la Cambra Catalana també s'ha referit en un altre moment a la necessitat de posar-se d'acord entre les parts per resoldre el conflicte i ha insistit que a Catalunya ja hi ha el consens per fer un referèndum. El Tribunal Suprem, d'altra banda, ha rebutjat la petició de Carles Puigdemont i Toni Comín de ser afegits en la consulta formulada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. L'alt tribunal ha argumentat la seva posició dient que cap dels dos polítics no està personat en la causa. La decisió respon així a la petició dels advocats de Puigdemont i Comín, que havien demanat que el seu cas s'inclogués en la pregunta del Suprem traslladada a Estrasburg sobre la immunitat del líder d'Esquerra. Quim Torra va assumir l'autoria i les responsabilitats en l'interrogatori judicial del 15 de maig passat en relació amb els llaços grocs penjats al balcó del Palau de la Generalitat. Televisió de Catalunya ha fet pública avui la declaració en què s'hi recullen les paraules que el president de la Generalitat va dirigir al Tribunal Superior de Justícia. Allà, Torra va declarar que se sentia responsable de totes les decisions preses en aquell moment i que obeïa un mandat superior de la ciutadania en defensa dels drets humans. També és nom propi de l'actualitat el de Josep Borrell. El ministre d'Afers Estrangers en funcions ha assegurat aquest matí que el procés sobiranista a Catalunya és una qüestió marginal com a cap de la diplomàcia de la Unió Europea. Borrell ha afegit que el conflicte català és un problema intern d'un país membre i no pas del conjunt de la Unió. A més, ha declarat que per ocupar el càrrec de cap de la diplomàcia europea cal evitar les discussions d'interessos nacionals, sinó que s'ha de mirar pels europeus. I acabem aquest informatiu recordant-vos que a aquesta hora, a les 6, es presenta a l'Església Romànica de Sant Pau del Camp, a Barcelona, el llibre Una vida amb escletxes, d'Enric Roig. Està organitzat l'acte pel Secretariat Diocesà de Pastoral de la Salut i pel de Pastoral Obrera de l'Arquebisbat de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Abans, el pensament del dia, avui, amb l'analista internacional i membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin.
Que la llibertat d'expressió no viu precisament el seu millor moment. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió, però... I és que no hi ha cap civilització possible sense acceptació de l'escarni d'allò que més ens estimem. No hi ha pensament ni filosofia sense l'assumpció que els teus postulats i allò que més valores pot ser trepitjat i burlat, justament per veure si aguanta la prova del cotó del sarcasme i la perversió. A l'hora d'informar o fer humor ens en podrem en sortir o no, però mai l'hem de condemnar ni jutjar, i molt menys aplanar el bon gust o l'honor. Perquè en definitiva, l'humor i la llibertat de premsa són el primer símbol de tolerància d'una societat sana i lliure.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Aigües de Barcelona. Col·laborem amb les entitats socials dels nostres barris i donem veu a persones com l'Andrea Arroyo, de la Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral.
Tractem amb persones amb paràlisi cerebral i discapacitats afins, i el nostre projecte principal és de tractar aspectes de lleure, tractar aspectes del dia a dia, fent el que es diu una atenció centrada en la persona.
Coneix tot el que fem per la gent dels nostres barris a aigüesdebarcelona.cat. Aigües de Barcelona, l'aigua de tots.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Endinsa-te'n els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i mig de les 6, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de l'Eduard Cameron a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui explorarem tota la realitat de la persecució i el càstig a causa de l'orientació sexual. Un fet que afecta un de cada tres països del món i que en 11 dels 69 on hi ha aquesta discriminació comporta fins i tot el perill de morir. Mentre són 124, amb l'última incorporació de Botswana, els que no castiguen l'atracció per persones del mateix sexe o la relació, segons dades de l'Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals, l'anomenat LGTBI. Tot just 50 anys després d'una batuda de la policia de Nova York en un bar freqüentat per gais que va originar una escalada de violència entre persones homosexuals i els agents de la ciutat, s'ha anat situant cada vegada més en el debat públic la qüestió del respecte per gais i lesbianes i per la seva igualtat de drets, més enllà de la diversitat de visions en els terrenys moral, religiós o antropològic. El dret internacional és clar en aquest punt. Tota persona té dret a estar lliure de criminalització i de qualsevol forma de sanció derivada de manera directa o indirecta de l'orientació sexual, la identitat de gènere, l'expressió de gènere o les característiques sexuals reals o percebudes. Així es diu en el principi de Yogyakarta, en el número 33. També s'afirma, en altres fragments d'aquesta jurisprudència, que els estats derogaran totes les disposicions penals i d'altres índoles jurídiques que prohibeixin o, de fet, siguin utilitzades per prohibir l'activitat sexual que facin de manera consensuada persones del mateix sexe que siguin majors d'edat. Els estats que persegueixen persones per la seva orientació sexual sovint recorren a arguments morals o antropològics per justificar una il·legalitat o persecució. Per exemple, a l'Aràbia Saudita, a l'Iran, al Iemen, al Sudan, a Somàlia i a Nigèria els imposen fins i tot la pena de mort, mentre que 5 nacions més deixen portes obertes a aplicar aquest càstig irreversible per homosexualitat. Una trentena d'estats més preveuen penes de presó, fins a 8 anys, i en 26 més s'aplica un marge de 8 anys entre reixes fins a cadena perpètua. A banda de la persecució institucional de molts països, els homosexuals pateixen sovint rebuig, violència i odi. Es calcula, això sí, que s'ha duplicat els últims 50 anys el nombre de gais i lesbianes ja no criminalitzats. A més, els països on està penada l'homosexualitat han passat de ser el 74% el 1969, ara fa 50 anys, a un 27% ara. A l'Àfrica és on la situació és més dramàtica. En un altre punt d'aquesta petita radiografia trobem que ara són 27 els països membres de l'ONU que reconeixen el matrimoni civil entre persones del mateix sexe, després que s'hi acaben de sumar Austràlia, Àustria, Alemanya, Malta i Taiwan. Cal el reconeixement d'aquestes unions com a matrimoni? Aquesta és una pregunta que també ens fem sovint aquí a casa nostra. Aquest és un debat obert en molts països, certament, i davant del qual la moral cristiana té la resposta molt clara en la línia de reconèixer drets, però sense cap equiparació als matrimonis. El món, en qualsevol cas, necessita superar aquesta perversió, que és el fet de perseguir o de discriminar les persones per la seva orientació social. Però necessita fer-ho per afrontar serenament un debat i una reflexió humana i antropològica, des de la diversitat de visions i des del respecte entre tots, davant una realitat lligada a la intimitat de la persona, a la família com a institució i cèl·lula bàsica de la societat i també a la convivència. Igualment és important que l'humanisme cristià sigui capaç de contribuir amb la seva visió moral positiva a una concepció de la persona que respecti tothom sense renunciar als principis sobre matrimoni, família i amor com a font de procreació. Això, per cert, en un règim i en un sistema de diversitat també ha de ser respectat. Ens acompanyen per analitzar aquest tema aquí a l'estudi de Ràdio Estel l'advocat Xavier Puigdollers, que és expert en temes d'infància i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Senyor Puigdollers, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver vingut. També donem les gràcies per la seva presència i saludem Tica Font, que és col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i de Justícia i Pau. Bona tarda, senyora Font.
Hola, bona tarda.
I saludem també Olga Ortiz, col·laboradora de Ràdio Estel, del programa Plusvàlua Dones i també de l'espai Plusvàlua sobre economia, que s'emet els dijous a les 8 del vespre i que és experta en lideratge femení en temes de família. Senyora Olga Ortiz, bona tarda també. Olga Ortiz, bona tarda. Bé, mentre...
Bona tarda.
Sí, ara sí que hem pogut saludar-la. Hola, com està?
Què tal? Molt bé.
Molt bé, gràcies per la seva presència, encara que avui no hagi estat possible aquí a l'estudi de Ràdio Estel, però sí des de la mateixa proximitat, encara que no sigui física.
Bé, exacte.
Quin diagnòstic podem fer, si volen començar el senyor Puigdollers i la senyora Tica Font, per exemple, del que és la persecució dels homosexuals i la necessitat de dignificar la seva opció, o la seva realitat, també. Què dirien? Els hi poso molt difícil per començar, potser.
Sí. Bueno, jo crec que hem avançat, eh? Si comparem 50, 100 anys enrere i ara, jo crec que hi ha hem avançat en el respecte a la diferència, en acceptar-nos d'una manera tal com som, sense estereotips que prejuzguen o que discriminen per la diferència. Jo crec que això és un avenç. Ara, també ens queda molta cosa per fer, eh?
Mm-hmm. Parlant, sobretot, de la igualtat i la dignitat de la persona i,
sí,
de la no discriminació a nivell legal, social i, evidentment, humà, que és ètic, no? Senyor Puigdollers.
Bé, jo crec, per no repetir lo mateix, no?, que s'ha avançat, però pensem que s'ha avançat primer en el respecte de la dignitat de la persona. És a dir, que totes les persones mereixen un respecte i tenen la mateixa dignitat. No fa pas gaire temps, hi havia persones i hi havia objectes. O sigui, allò que parlem de la ciutadania, dels drets dels ciutadans, que eren ciutadans, però tenien tots els drets i els altres no ho eren, no tenien cap dret. Malgrat que la forma tinguessin forma humana, però jurídicament no eren persones. Per tant, en aquest sentit hem avançat bastant, però encara ni a tot arreu són respectades aquesta dignitat, ni pràcticament enlloc, i a casa nostra veiem que hi ha moltes situacions de diversitat personal, de tracte social, econòmica, cultural, etc., que hi ha moltes diversitats. La sexual és una, però ho veiem en altres molts aspectes també.
Uh-huh. Olga Ortiz, sobre el diagnòstic de la realitat de persecució, ja hem dit que hem avançat, hem millorat, però encara hi ha, dèiem, dos de cada tres països que representen el 27% de la població, quan dèiem 27% ens referíem a la població mundial, que viuen en països on són perseguits els homosexuals o altres formes de diversitat sexual. Sí, com ho veu, Olga Ortiz?
Home, estem davant d'uns dels principis bàsics dels drets humans, és a dir, la no discriminació per sexe, raça o religió. Per tant, la persecució que s'està produint en alguns països als homosexuals, estem davant d'un dret de les persones, de la llibertat, de la dignitat de la persona. això està donant lloc a que moltes d'aquests països que persegueixen els homosexuals tinguin el concepte de refugiats. Per tant, el refugiat no només és la persona que fuig del seu país per un tema polític, sinó també per un tema de que en el seu país, tu ho has dit, que és pena de mort el ser homosexual. Per tant, si estem parlant dels drets de les persones, el dret del ser humà, crec que aquests països queden molt enrere si no respecta la llibertat d'aquestes persones.
Uh-huh. A banda de la qüestió de la persecució internacional, sobre la qual tornarem dintre del que el temps ens permeti, senyora Algartí, vostè en la seva professió i en la seva vivència, tenint en compte també que vostè és jove, es troba discriminació també aquí, a casa nostra, d'alguna manera, o es troba situacions problemàtiques lligades a l'homosexualitat o a formes de diversitat sexual?
Jo crec que a poc anem avançant en el concepte de la llibertat de les persones. Per tant, aquelles persones que, per el que vulguin, s'enamoren d'un home, d'una dona, jo crec que jo no m'ho trobo. La discriminació, ara bé, no m'ho trobo en el meu entorn. També t'he de dir que veus les xarxes socials i veus determinades conductes que es produeixen o determinats partits polítics que van cap enrere. Per tant, no ens ho trobem potser en el nostre cercle, però no ens estem adonant compte i hi ha partits polítics que van en contra dels drets humans o fins i tot hi ha persones que per tenir una persona diferent a elles, pel que sigui, o creuen ells que són diferents, que són igual que nosaltres, simplement, que jo crec que el concepte d'estimar és un concepte molt ampli i tu pots estimar de moltes maneres i de forma molt diversa. Per tant, jo crec que, clar, en el meu cercle no, ara bé, que es produeixen situacions d'homofòbia? Sí, es produeixen.
Mm-hmm. Precisament aquests últims dies hem conegut alguns casos, alguns s'han difós, sí, coincidint amb la celebració divendres passat, com cada 28 de juny del Dia de l'Orgull LGTBI, abans l'Orgull Gay, ara és més integrador. En tot cas, més enllà de les visions diverses que pugui haver-hi sobre aquest dia concret o sobre el concepte d'orgull, sí que podem dir que sembla que fan més sensibilització, no?, aquests fets que hem tingut ara fa pocs dies a Barcelona, un intent d'agressió, una agressió, sembla que lleu, afortunadament, a dues lesbianes, però hi ha hagut agressions més fortes, homòfobes, a dos gais que tenien un comportament amorós en un lloc públic. Clar, això, evidentment, és condemnable a tots els nivells, però com ho podem combatre, no? O si és que es pot normalitzar d'alguna manera?
Mira, jo diríem, com manifesta cadascun a l'espai públic els seus sentiments o relacions amoroses? Hi ha algú que li pot ser molt molest veure a dos homes o dos dones pues, manifestant?
Però a vegades també un home i una dona.
Per això et dic, això és el que jo anava a completar.
Que a vegades hi ha comportaments que poden ser excessius, més enllà de si són heterosexuals o homosexuals.
Exacte. Mm-hmm. I jo crec que la qüestió és si molesta o no qualsevol manifestació d'aquesta mena en el carrer. Perquè quan una és permesa i les altres són ofensives, aquí tenim una qüestió moral. Mm-hmm. O totes són molestes o totes són igualment de respectables. Però jo, fins i tot, diria que en la nostra societat continua havent un sostrat mental d'una lastra que pesa molt el que són estereotips molt anclats al llarg de la història, tant del patriarcat, del masclisme, que fa difícil veure les evolucions. En aquesta evolució en positiu, per exemple, jo tinc amics, d'aquests que ens coneixem des de que som adolescents, que els ha costat molt tindre una vida de parella normal. Són homosexuals,
Sí, sí, ja ho hem donat per entès.
Els ha costat molt tindre una vida de parella normal, com pugui ser la d'uns heterosexuals, perquè venen d'un procés que han tingut que amagar els sentiments, que han tingut que amagar, no en públic, el fer una carícia, el fer una manifestació amorosa, el no manifestar en públic si tens una preferència o no tens una preferència. I això ha acabat perjudicant molt el que puguin tindre relacions normals o normalitzades o d'una manera serenes.
Mm-hmm.
les relacions.
Senyor Puigdollet, sí. sobre el problema aquí també, o la situació aquí.
Sí, jo diria que primer, partit de la base de que hem de tenir un respecte ple a la dignitat de la persona i a l'actuació de tothom. I després també a on acaba o a on comença l'esfera privada i l'esfera pública. És a dir, qualsevol actuació privada i una manifestació de sentiment amorós, en principi es podria entendre que és més aviat privat. La gent no va explicant els seus sentiments pel carrer, en principi, no?
Clar, per això tant, és una qüestió que també és lliure de revelar o no. És intimitat, vida privada de les persones, oi?
Exactament. Per tant, això entraria en el camp privat. Si una persona o dues persones volen manifestar-ho públicament, aleshores aquí entraríem en el contacte amb l'altre, en la relació que pot tenir i en el concepte social que pot tenir d'aquella manifestació. Siguin a l'aspecte amorós, siguin a l'aspecte religiós, també hi ha un debat si el fer religiós és fer a privada, és fer a pública, o el fet cultural, etcètera, etcètera, el concepte idiomàtic. Quin idioma has de parlar? I aquí ho tenim, el català o el castellà. És a dir, són diverses qüestions que entren en la intimitat i en la dignitat del respecte de la persona, que quan hi ha el debat en la part privada i pública. Per tant, el concepte podria estar aquí, no? Dir, qualsevol manifestació que un pensi que pot interferir en el sentiment d'un altre l'haurà de fer d'acord amb aquella consciència social que pot haver, no? Sempre quan el que ho ha de censurar ha d'intentar respectar al màxim la intimitat d'aquella persona i no voler interferir en la seva intimitat, no? Uh-huh. I aleshores aquí podria haver-hi un bon equilibri social, que ningú s'hi fiqui a casa del costat. Uh-huh.
I potser tornant a la realitat de la persecució que hi ha arreu del món a persones per la seva orientació sexual, potser Olga Ortiz pot valorar una mica el que seria la coherència a l'hora de denunciar i potser el que es pot fer per erradicar aquest problema, com s'han fet campanyes, per exemple, contra la pena de mort. No té res a veure una cosa amb l'altra, són diferents, però tenen en comú que són persones perseguides, no?
Sí, és el mateix.
És discriminació d'alguna manera,
no? Però el greu de la pena de mort és en si la pena de mort.
Que és irreversible.
No la causa, sinó la pena de mort. El fet de que es pugui castigar qualsevol acció, la pena de mort. Aquest és el problema.
Sí, no? I a sobre hi ha països, com hem dit, on es castiga amb la pena de mort l'homosexualitat.
Bueno, aleshores veurem, no?
Però... Clar, clar. Sí, Olga Ortiz, disculpi.
Jo estic molt d'acord amb els cartulians, sobretot quan parlen d'estereotips i el substrat social del que ens van ser la base de que l'home i la dona és el comú. I no, jo crec que estimar és universal. I quan tu estimes, tens llibertat a escollir parella. Per tant, aquestes persecucions que es fan contra el dret de les persones a la seva llibertat, a la seva intimitat, al seu dret d'escollir religió, parella, tot això ens fa veure que estem en una societat retrasada en drets. A vegades fem eslògans de que som molt moderns, que estem avançats perquè la tecnologia està avançada, i quan veus aquestes coses, aquestes persecucions, refugiats que venen fugint dels seus països, que se'ls ha de donar empara a altres països, perquè estan fugint d'una realitat que és persecució per la seva identitat sexual. Per tant, encara que la tecnologia avanci, si la societat no avança i s'adapta a les persones, estem fent un pas enrere. Mhm.
Jo crec que en aquest tema del que estem parlant avui, és que m'ha suggerit la idea de l'esfera pública i l'esfera privada.
Sí.
És un tema delicat. Poso un exemple i diria, quan passem a que les relacions interpersonals suposa violència d'una persona sobre una altra, no podem deixar-ho en l'esfera privada, perquè això permet que el que té més poder sobre un altre puguin produir-se abusos. És igual si és un home o és una dona. La violència de gènere comporta això. En general, sol ser el que té més poder a l'home aplica un abús a través de la violència sobre una dona. Jo crec que aquests temes, en aquest cas, aquestes violències, han de sortir de tindre una consideració de l'àmbit privat, perquè si no és el mateix que legalitzar-ho. És el mateix que dir, bueno, tens carta per fer-ho. O com va arribar en un cert moment Putin a proposar, home, si un home pega a la dona, un cop a l'any i no produeix grans danys, no passa res. I dius, home, perdoni.
Entrem en una qüestió que és creuar una línia vermella. Sí, sí.
És una qüestió delicada.
L'entenem que... I de la mateixa manera que parlem de coses naturals, com són la sexualitat humana, l'atracció per persones per viure en parella, o la formació d'una família, que de vegades també, i estaran d'acord amb mi, em sembla, tots tres, es disfressen una mica de voluntats com artificials, no?
Sí.
No els hi sembla que passa això una mica, també?
I jo en el món gay diria, en aquest cas, que hem estat massa anys, que era, mentre les teves manifestacions amoroses, sexuals, etc., queden en un terreny privat, anònim, que ningú tingui accés, bueno, això és una societat hipòcrita que te fa viure les coses molt d'amagat. Jo recordo un personatge del meu poble, el farmacèutic, que cada any se n'anava 4 mesos a l'Òpera de París, perquè era l'única manera que l'home podia mantindre unes altres classes de relacions. Tothom sabíem que se n'anava a París, però era aquí, no.
Clar, és com fugir del teu entorn per poder viure la teva sexualitat, en aquest cas.
I això és, d'alguna manera, és una societat que es mostra hipòcrita quan te diu, mentre sigui d'amagat i privat, tot passa, però que no en sigui en l'esfera pública.
Sí, perdoni, Olga Ortiz, que potser com que ens pot atendre fins a 2:15, li donarem aquesta última intervenció abans de continuar nosaltres. Digui.
Estic molt d'acord amb el que comentava ella. Els poders públics poden intervenir a l'esfera privada quan hi ha casos de violència, però el que no poden fer els poders públics és ser violents per el que tu fas a la vida privada. Per tant, quan els poders són violents, digui, pena de mort, persecucions, per al que tu fas amb la teva vida privada, tenim un problema com a societat.
Doncs moltes gràcies, Olga Ortiz, per haver-nos atès i per haver-nos donat algunes pistes sobre com afrontar aquesta qüestió a casa nostra i també com lluitar contra la discriminació arreu del món. Un repte difícil perquè, clar, també hi ha qüestions com ara la ingerència en altres països que no es pot fer, no? De vegades pot haver-hi una ingerència legítima en alguns temes de drets humans, però els països són sobirans i també moltes vegades no fan cas. Un plaer, com sempre, senyora Olga Ortiz, que vagi molt bé i fins una propera ocasió.
Sí, gràcies. Una abraçada a tots.
Adéu, una abraçada.
Adéu.
Passen, queden, millor dit, 2 minuts i mig. D'aquí a 2 minuts i mig seran 6:45. Parlem d'homosexualitat i de persecució per raó d'orientació sexual avui al Mirador de l'Actualitat, amb Olga Ortiz, que acabem d'acomiadar, i també amb l'advocat Xavier Puigdollers i amb la col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tica Font. Tenim una pregunta, com cada dia, a radioestel.cat, és aquesta. Confieu en un final proper de la persecució a causa de l'orientació sexual? Teniu 3 possibles respostes. La primera, sí, amb sensibilització i acció sobre els 69 països que persegueixen persones LGTBI. Una segona opció, no, perquè és un procés lent que requereix tolerància i denúncia coherent. Ara entrarem en aquest punt també. I una tercera opció, no, perquè cal un debat serè i antropològic en què tothom es respecti. I bé, teniu opció de votar sobre aquestes 3 opcions fins que siguin més o menys les 6:40, és a dir, fins que es faltin 5 minuts per 6:45 quan acabarem el programa aquí a radioestel.cat. Això de la denúncia coherent de vegades és necessari també quan els polítics denuncien, i és lògic que ho facin, no? Tots condemnem les agressions violentes contra persones homosexuals. I, clar, denunciar també que hi ha països, seria necessari, no?, que hi ha països on es persegueix i on es condemna a mort persones per ser homosexuals, també és necessari, no? Què en pensa, no? O com enfocarien aquesta necessària coherència i aquests dilemes, de vegades?
Jo crec que són bases, qüestions bàsiques de la pròpia cultura social de la societat en general, no? És a dir, violència se n'hi ha per molts motius. Avui parlem de la violència contra l'homosexualitat, doncs, vale, parlem contra l'homosexualitat, però demà podem parlar contra la pobresa, contra la migració, contra tot allò que ens és divers i que ens trenca una mica l'esquema propi. Clar, si això ho traslladem a altres països que els principis i els costums socials eren més radicalment diferents, doncs encara, de la visió d'aquí, encara serà més violent i més difícil d'entendre. Des de la visió d'allà ho veurien raro, ho veurien estrany, seria al revés, no? Seria la violència contra el que acceptés l'homosexualitat. Per tant, l'estrany és l'altre. I aquí és el dèficit del diàleg entre una cultura i una altra cultura. És un aspecte més d'aquesta dificultat de diàleg nord-sur, est-oest, orient-occident, etc etc.
Bueno, jo crec que les cultures evolucionen perquè vivim en un món amb moltes cultures. Totes les cultures evolucionen amb el temps. Jo crec que la part important, que diríem actual, és que volem introduir cultures de respecte, de que ens respectem mútuament les persones, acceptant-nos en la diversitat, que aquest és el punt més difícil.
I sempre sense violència. Per això potser nosaltres plantejàvem com a tesi de fons del programa d'avui que és necessari erradicar la persecució contra els homosexuals perquè després cal que tots ens puguem respectar, però també la moral cristiana, fins i tot més ortodoxa en aquest tema, que ara comentarem com és, i molts oients segur que saben com és, no? En tot cas, clar...
La qüestió està en que la cultura la construïm entre tots. I, per tant, quan parlem de cultura, en definitiva, estem parlant d'aquells valors que fan que les actituds quotidianes en siguin normalitzades, legitimades, justificades i poden ser en qüestions positives o negatives. Però és el còmput de valors, la cultura. I això està en permanent evolució. Les societats evolucionen i les valoracions que estem fent evolucionen. Ara, com sempre, jo crec que a vegades sovint vivim en la llei del pèndol. Passem d'un extrem a un altre i després hi costa retrobar els equilibris. O sigui, aquesta setmana apareixia un vídeo aquí a Barcelona d'un que estava en la manifestació gay, que entra a un bar d'aquells d'hamburgueses molt conegut, i que un altre li diu a hòsties, era jo heterosexual.
Efectivament, una agressió terrible.
D'aquestes. Bueno, doncs, dius, aquesta és una realitat en la que ens podem trobar i a lo millor la persona tot el que li ha molestat és com va vestit. I dius, però bueno, has reaccionat per com va vestit, com es mou, com... En aquest sentit, però mira, doncs, per exemple, ahir jo estava al metge i et trobes a una noia de 20 i pico d'anys que va amb pantaloner curt de gimnàs i bambes. I dius, escolta, la roba de gimnàs és per gimnàs. Per anar a treballar es porta una altra roba, i si vas a un espectacle en portes una altra, i si vas a una boda en portes una altra. Però, en canvi, això... som més tolerants, però potser no en siguem tan tolerants...
Es pot opinar, en tot cas, no?, sobre la vestimenta de les persones i, en tot cas, respectar també, també el respecte.
Sí, ens hem de
sempre
respectar...
Sempre rebutjar la violència.
I a partir d'aquí establim diàlegs de com considerem que és més correcte estar en públic, vestit, manifestar-te, etc. Que jo crec que aquí és on hem de llimar.
Difícils equilibris, sens dubte. Ara continuem, passant 3 minuts de 6:45, seguim amb l'advocat Xavier Puigdollers i amb la col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tica Font. Des d'aquí, des del Mirador de l'Actualitat, una pausa i tornem de seguida amb la notícia curiosa i l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel. Enamorar-se
no sempre és senzill. Aquest dissabte 6 de juliol, Ràdio Estel connectarà en directe amb Ràdio Palafrugell per oferir-te la 53a cantada de veneres de Calella de Palafrugell. A partir de les 9 del vespre, viu en directe les actuacions d'Arjau, Neus Mar, Porbó i Son de l'Havana. Dissabte a les 9 del vespre, la 53a cantada de veneres de Calella de Palafrugell, en directe a Ràdio Estel.
Amb la certesa que no m'imba ni es pot fondre.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Us proposem una peregrinació de 9 dies a la ruta de Sant Pau, a Turquia, amb la parròquia Sant Pere de Rubí i viatges al Corte Inglés. Istanbul, Esmirna, Éfeso, Kusadasi, Sardes, Didima, Pamukkale, Konya i la Capadòcia per només 1.590 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyament de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. La ruta de Sant Pau a Turquia amb viatges al Corte Inglés. Informa't en el 93 363 57 60. 93 363 57 60.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui. Recordem que compartim avui el mirador de l'actualitat amb l'advocat Xavier Puigdollers i amb la col·laboradora del Centre de l'AS, Tica Font, també vinculada a Justícia i Pau. La notícia curiosa ens la porta l'Eduard Cameron. Eduard, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Sobre el tema de l'homosexualitat, m'agradaria subratllar què hi diu l'Església. Primer de tot, cal recordar que els catòlics no poden discriminar en cap sentit les persones homosexuals, sinó que les tracten amb el mateix respecte i amor que la resta. Així doncs, a l'Església, els homosexuals no són menystinguts ni perseguits per la seva inclinació sexual. Ara bé, l'Església avisa que la pràctica homosexual és dolenta en la persona humana. I això què vol dir? Doncs que realitzar l'acte sexual entre persones del mateix sexe és, d'acord amb el pensament de l'Església catòlica, una pràctica desordenada que atempta contra la naturalesa humana i que, per tant, ataca la dignitat de la persona. En el catecisme, l'Església ensenya que els actes homosexuals són contraris a la llei natural, ja que tanquen l'acte sexual al do de la vida i no procedeixen d'una veritable complementarietat afectiva i sexual. Per tot això, l'Església catòlica afirma que l'acte sexual entre persones del mateix sexe no pot rebre aprovació en cap cas. Tanmateix, l'Església no es queda en la condemna, sinó que va més enllà i mostra altres camins. D'aquesta manera, el catecisme proposa, des del respecte per la llibertat individual de cadascú, que les persones amb inclinació homosexual visquin la castedat des del domini interior. Per aconseguir-ho, l'Església esperona a tothom acompanyar, des del respecte i l'amistat, els homosexuals en el seu camí de castedat. En resum, l'Església afirma rotundament que els homosexuals són iguals en dignitat personal que la resta i s'oposa totalment a la seva discriminació. Tanmateix, reprova la pràctica homosexual perquè ataca el valor de cada persona i proposa camins per a viure aquesta inclinació sexual en comunió amb el magisteri de l'Església.
Moltes gràcies, Eduard. Potser el pensament de l'Església també ens fa pensar que la qüestió de l'homosexualitat, pel que fa al seu origen, pel que fa a les investigacions mèdiques sobre aquesta inclinació sexual, és un tema encara obert, segurament, que pot fer, segurament a l'Església Catòlica no entrarà en contradicció amb els seus principis, però pot fer revisar algunes coses. No sé com ho veuen vostès.
Jo, realment, ara potser sortiria una mica de tema, però jo no sé si la qüestió està en la relació homosexual o, en general, en la relació sexual. Perquè si ens posem a les relacions heterosexuals,
també l'Església també del matrimoni, és clar, sí, sí.
No? També donarà la conflictivitat que això suposa. Si ha d'haver fidelitat en la mateixa parella, si no, si la relació ha de ser única exclusivament amb efectes reproductius o no, o si, depèn de l'edat, si ha d'haver enllaç matrimonial o enllaç jurídic o no, pot ser espontani, pot ser lliure, etcètera.
Ja fa 50 anys que es va publicar la Humane Vitae de Pau VI, per exemple, que era una encíclica molt contundent dels principis morals del matrimoni i de l'obertura a la vida. No?
Per això, que vol dir que el tema és molt humà, molt divers, i quan ho centrem només en un aspecte, aleshores sembla que o bé que ho castiguem, ho senyalem com a objecte de rebuig i comença el problema, no? Potser si la situació es planteja amb més tranquil·litat en respecte a la persona que viu i viu la seva realitat de la manera que pot, que sap, perquè de vegades és l'única forma que pot o que sap o que li deixen, no? Si ho viuen així i entrem en un diàleg, no, ni en una reivindicació ni en un càstig, potser aleshores podrem entendre's tots plegats i saber viure cadascú el que pot i el que sap i el que ha de fer.
I sobretot respectar-los.
I respectar, sí, potser, respectar.
Perquè l'Església ofereix el seu missatge, però no prohibeix. A vegades es diu, l'Església prohibeix.
No
prohibeix socialment, sinó que ofereix un plantejament.
És que aleshores, si no, sembla que sigui una reivindicació permanent, que l'homosexual no només ha de poder exercir en tranquil·litat, sinó que ho ha de reivindicar i exhibir-se. I aquí és quan comença el conflicte.
Disculpi, que ens queda un minut. Tic a font.
Bueno, jo no tinc coneixements científics del tema, ni mèdics, ni psicològics, ni antropològics, ni de cap d'aquestes menes. Jo, en tot cas, tinc les relacions personals. I en aquest cas, jo crec que per mi el que importa sempre és, en les relacions sociopersonals, és mostrar respecte, perquè des del respecte i l'acceptació podem arribar a consensos socials. Jo crec que aquí el problema és de consensos més d'imposar normes.